El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Les desigualtats al mercat de treball del Vallès Occidental són estructurals, és la conclusió a la que han arribat a l'Observatori Comarcal, depenent del Consell, després de recollir les dades de l'últim informe semestral corresponent a la segona meitat de l'any 2023. Pau Duran, bon dia.
Bon dia. Les dades posen el focus en la diferència entre homes i dones en la distribució dels llocs de feina. En aquesta tercera actualització semestral en descriu els resultats Mireia Menchen, tècnica de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Hi ha una diferència de salari, tenen menor salari, un major pes en l'atur registrat i especialment el de llarga durada i pitjors condicions contractuals com, per exemple, més temporalitat o més jornades a temps parcial. Això a què afecta? Per exemple, afecta a que tenen una taxa de pobresa més elevada, a que després les pensions són més baixes en nivell de quantia. Llavors, veiem aquests patrons que es repeteixen en el mercat laboral per les dones en forma de desigualtat.
El 35,4% de les dones amb més de 15 anys a la comarca tenen assolit un nivell de formació superior, una xifra més de 2 punts superior a la dels homes, 33%. En canvi, tenen més atur i pitjors condicions de vida.
També tenim en compte les prestacions per desocupació, la prestació de l'atur. Hi ha més dones a l'atur, però hi ha un percentatge més baix de dones que cobren la prestació per atur. I quan ho analitzem encara una mica més, veiem que les dones cobren més aquelles prestacions que són de menor quantia. Per exemple, les de caràcter assistencial. Aquí hi ha més dones. Llavors, un altre cop veiem aquestes condicions laborals precàries que afecten el dia a dia.
7 de cada 10 afiliats amb jornades parcials són dones. Pel que fa a una primera anàlisi de tendències, es pot observar que la bretxa salarial s'ha reduït.
Hi ha certs indicadors que sí que els fem amb aquesta evolució. Per exemple, a la bretxa salarial sí que hem vist que s'ha reduït la bretxa salarial entre homes i dones des de que ho estem fent, des del 2016, s'ha reduït. Arribem ara a un 18%, que tot i així estem parlant de gairebé 6.000 euros anuals de diferència entre homes i dones, però sí que veiem que s'està reduint.
Però en una lectura més profunda, l'empitjorament és general.
Potser s'està precaritzant per tothom. Llavors, que arribem a estar igual de malament tothom, potser no és l'objectiu. El que sí veiem és això, que potser sí que s'està reduint a les desigualtats, però a un pas molt lent, i tenint en compte que, com parlem de desigualtats estructurals, no val només a millorar una mica, sinó que han de canviar les condicions del mercat laboral en general.
Des de l'Observatori sectoritzen les persones per edat i per origen i apropen aquesta realitat als ajuntaments de la comarca perquè actuïn.
I volem comentar aquestes dades conversant amb l'Esther Espigares, que és la secretària comarcal de la UGT del Vallès Occidental. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Esther, l'Observatori apunta que les desigualtats al mercat laboral són estructurals. Hi esteu d'acord?
I tant, són estructurals. Això, agafant el que ha acabat el comentari anterior, realment, si no canviem l'estructura, no canviem la forma de veure, principalment que és el tema de les cures, no com una obligació per les dones, sinó com un tema social on tots i totes hem de treballar, no canviarem res.
Clar, perquè jo a l'editorial del programa ho explicàvem una mica, no? Al final podem anar fent mesures, no? Podem anar fent normes, lleis, però si no canviem una mentalitat que fa creure que tenir un home treballant a un lloc serà més eficient que tenir una dona, no canviem la realitat, no? No canviem el moll de l'os.
No, si és que al final la importància de los datos, no? De poder ver i comparar. El tema de que esa evolución, no? Que vemos del 2016 al 2023, que comentaba también antes la con ese análisis de los datos, aquí lo que se ve es que en 7 años se ha bajado unos 10 puntos esa brecha. A este paso hay informes que dicen que hasta que no pasen 300 años no llegaremos a esa igualdad real y efectiva que estamos reclamando. Vamos muy despacio. Y es por eso, porque al final, si seguimos asignando los roles de cuidados y reproducción a las mujeres, no vamos a cambiar este problema estructural. Si no hay una corresponsabilidad, porque siempre hablamos de conciliación, pero al final la conciliación, como está montada hoy en día, es que las mujeres asuman una doble carga laboral, ¿no? Hablamos de la carga laboral mal retribuida y luego tienes esa carga laboral en tu casa de cuidados de personas dependientes que al final siempre acaba recayendo en la mujer. Y luego, aparte, pues también sería analizar por qué esa brecha. No es únicamente, muchas veces cuando hablamos de brecha la gente se piensa que estamos trabajando en un puesto de trabajo un hombre y una mujer y que el hombre cobra más y la mujer menos haciendo lo mismo. Eso no es brecha. Al final la brecha son varios factores. Estamos hablando de unos complementos indirectos que acaban cobrando, estableciendo en puestos de trabajo que son mayoritariamente masculinos, como puede ser la disponibilidad, puede ser darle una importancia a la fuerza en unos trabajos donde históricamente, por esto, por lo que estamos hablando, por esa asignación de roles y de estereotipos, las mujeres pues no están trabajando. Las mujeres siempre están pues en puestos de cuidados, en puestos de servicios, donde se les asigna un valor menor y, por tanto, unos salarios menores.
Clar, les dades diuen, entre d'altres coses, no, que les dones tenen millor formació, però registren més atur, i que entre les dones que no treballen, a més, n'hi ha menys que cobrin prestacions que no pas els homes.
Sí.
Per tant, tenim una base, no, que ja està troncada, diguéssim, des del principi.
Bueno, no es tanto desde el principio, volvemos a lo mismo. Esto es un sistema muy perverso. O sea, al final, si vemos los datos, no vemos esa evolución, cuanto mayor edad tiene la mujer, más paro, pero no solo el paro. El problema aquí es que al final yo entro al mercado de trabajo, ya entro con unas condiciones peores, porque ya se entiende, ya el empresario o la empresaria del momento, cómo está formada la sociedad, que esa mujer llegará a una edad que querrá tener hijos. Por tanto, esa temporalidad y esa parcialidad, que es un dato muy interesante analizar aquí, que es mayor en las mujeres, muchas veces no es deseada. O sea, ya directamente es lo que me ofrecen, porque ya se entiende que yo llegará un momento que tendré que dejar el trabajo, cogerme una reducción de jornada para poder conciliar, cuando no se piensa así en los hombres, de entrada. Y eso ya hace que, de entrada, yo ya entre con peores condiciones, más temporalidad, más parcialidad, ya entre en trabajos más precarios, con menos salario. ¿Y qué pasa luego? Que cuando yo salgo a conciliar, porque los datos son claros, ¿eh? Más del 80% de las personas que se acogen a las reducciones de jornada son mujeres por cuidados, y más del 90% de las excedencias por cuidados son las mujeres las que se las cogen. Por tanto, llega un momento que yo salgo del mercado laboral para poder conciliar, esa mal palabra, llamada conciliar no me gusta como está planteada, pero para poder cuidar hijos, hijas, familiares que lo necesiten, y luego volver a entrar al mercado laboral, primero, muy complicado, porque yo ya no he seguido una formación para poder promocionar, yo ya parto de una base de que mi salario es mucho más bajo. Por tanto, luego, volver a reengancharte a ese mercado de trabajo ya es complicado. No he promocionado, por tanto, mi salario, mis cotizaciones durante ese tiempo también han sido más bajas, y luego, además, me penalizan cuando voy a cobrar la prestación de jubilación, porque he tenido unas cotizaciones más bajas y un salario más bajo, por tanto, esa retribución va a ser más baja.
Clar, deies ara el tema aquest de les jornades parcials monitoritzades per dones en 7 de cada 10 casos a la comarca del Vallès Occidental, no? I amb tot, amb aquesta anàlisi que tenim, que ens diuen les dades, no?, i que ens diu ara també aquesta conversa amb tu, Esther, què podem fer, què hi ha a les mans d'aquesta administració, d'aquesta societat en general, per poder canviar realment aquesta situació estructural que explicàvem?
Bueno, principalment, el que parlem sempre, hem de trencar estereotips i rols de gènere, no només a través del treball, de la feina, sinó també a l'escola i a la família. No pot ser que les dones, o sigui, ja repercuteixi les tasques de cura i bueno, tota la cura a les dones, o sigui, que no sigui una responsabilitat ja intrínseca. Això és el primer. Després, l'hem de donar més valor a les feines de cura, que al final són la base de la societat, no? Que si no hi ha feines de cura, al final no es mantenen les restes de feines, i això se li ha de donar un valor superior. S'ha de ficar al centre. No s'ha de pensar que són les dones les que tenen l'obligació de fer aquestes tarees, sinó és un valor important que s'han de fer, que s'han de retribuir com cal, i no que directament toquin a les dones. I després complir les lleis. O sigui, tenim una llei d'igualtat que va sortir al 20, que aquí es veu també les dades, no, amb aquests plans d'igualtat, amb aquesta transparència retributiva, que no és la que ens agradaria, encara ens queda molt, però bueno, tenim uns registres salarials obligatoris a totes les empreses, s'han de fer plans d'igualtat amb accions concretes per treballar amb aquesta discriminació laboral als centres de treball en empreses de més de 50 persones treballadores. Bueno, s'ha de seguir treballant, falta molt. Però bàsicament és això, trencar estereotips i rols de gènere, donar-li més valor a les feines de cura i sobretot complir la llei d'igualtat.
Perquè aquestes baixes de maternitat, paternitat, o aquests permisos, per dir-ho correctament, de maternitat i de paternitat, han canviat aquesta situació? Perquè es parlava molt, no?, del tema d'equiparar els permisos, de que el permís de paternitat i de maternitat anessin a l'hora. Les dades sí que és d'hora, segurament per veure-ho, però han provocat un canvi de mentalitat o un canvi de tendència?
No. O sea, realmente volvemos a lo mismo. Nosotros hablamos de conciliación. Nosotros tenemos que cambiar este concepto de la conciliación. Si no cambia la estructura, por mucho que hablemos de conciliación, por mucho que establezcamos más permisos, equiparemos permisos, al final siempre tiende a la mujer a cogerse más esos permisos para conciliar. Por tanto, no estamos solucionando nada. Nosotros lo que estamos trabajando es la corresponsabilidad. Al final tenemos que tener claro, ¿no? Esto es lo que hablamos, volvemos a lo mismo, romper estereotipos y roles de género. Al final tenemos que tener claro que todos y todas tenemos que equiparar esa responsabilidad de cuidados. No solo recaiga en las mujeres, porque si no, siempre esa conciliación será para las mujeres. Claro. Al final los permisos se los cogerán las mujeres para trabajar una parte en la empresa, pero luego trabajar otra parte en casa cuidando a persones que lo necessiten, hijos, persones enfermes...
Però tenim dades de si realment els homes estan agafant aquests permisos de paternitat?
Sí que tenim dades, és el que comentava abans. O sigui, el mateix, al final, el que és l'excedència per cuidados, no? L'excedència o la reducció de jornades, més del 80% segueixen sent dones. El que sí que s'estan agafant més els homes són les que són retribuïdes. A la que para el permís de naixement, doncs sí que se l'estan agafant els homes. Però en el moment que aquest permís no és retribuït, continuen sent les dones les que s'ho agafen, però també perquè normalment els salaris de les dones són més baixos. O sigui, que al final és un peix, no?, que es menja la cua.
Sí,
sí. Si no és només que fiquem més permisos per tothom, sinó que també la mentalitat de tothom és que homes i dones han de fer aquesta tasca. I a més, pues, es compleixi la norma i que ja directament no hi hagi aquesta temporalitat i parcialitat no desitjada.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès a l'Esther Espigares, per ajudar-nos a comentar totes aquestes dades, això, ara que estem en aquesta prèvia, en aquestes setmanes prèvies al 8M, en què aniran sortint dades d'aquestes característiques. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio.